Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, la tertúlia en aquesta ocasió de final de cicle on hi participen els representants dels quatre partits polítics amb representació municipal. Al llarg de les darreres setmanes hem pogut escoltar-los a nivell individual i avui pues, tenim en aquest cas l'ocasió d'asseure'ls a la mateixa taula. Ens acompanyen per Convergència i Unió el regidor Rubén Lallana. Bona tarda.
Bona tarda.
Per Esquerra Republicana de Catalunya, el regidor Vicent Lleó, bona tarda.
Bona tarda.
Pel Partit Popular, el regidor Joan Font, bona tarda.
Bona tarda.
I pel Partit dels Socialistes de Catalunya, el regidor Antonio Espuny, bona tarda.
Bona tarda.
És moment de posar temes damunt de la taula. Com sabeu, d'àmbit general, n'hi ha uns quants que acaparen protagonisme, i no m'estic referint al conclave del Papa, sinó que m'estic referint a altres temes que acabaren portades, informatius, tertúlies de les televisions i de les ràdios. Estic parlant de l'enrenou que s'ha produït amb la renúncia de la cap de llista del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, a que els Mossos d'Esquadra facin les tasques de vigilància i d'escolta amb ella, i s'ha posat en mans dels cossos de l'Estat, de la Policia Nacional o els cossos de l'Estat. Això ha provocat un enrenou més enllà de qüestionar els cossos de seguretat, un enrenou polític. Jo voldria que me'l valoréssiu i a la vostra opinió també que m'expliquéssiu cap a on pot fer cap aquest problema que s'ha encetat ara. Joan.
Tu mateix? Bé, segons declaracions de la presidenta del Partit Popular de Catalunya i també les declaracions del director general de la policia autonòmica, dels Mossos d'Esquadra, el senyor Prats, els dos s'acusen de mentides, de ser mentides els dos. Jo no vull fer cap valoració, suposo que potser ningú diu la veritat o potser els dos diuen la veritat, no ho sé, és molt difícil. En quant a la forma, crec que hi tindré moltes raons per poder dir això. Perquè no s'entén que pugui renunciar a l'escolta que té assignada per ser la presidenta del Parlament de Catalunya. De totes maneres, el que penso jo, que tots us en renou, és per a desviar l'atenció dels problemes reals de la ciutadania. I això a mi no ho troba ningú. Amb això, crec que no sé si intencionadament, suposo que sí, és allunyar dels problemes reals que hi ha al nostre país, i per tant no vull fer més que un comentari en aquest respecte, perquè el que a mi m'interessa és els pressupostos de 2013, que la Generalitat, segons el conseller d'Economia i Finances, ha dit que no el pot fer perquè necessita més de 4.000 milions d'euros i no pot complir el 0,7% que l'imposa. Per a mi és més important això que pas tot el que pugui haver l'enrenou entre la Alicia Sánchez Camacho i el director general de la Policia Autonòmica.
Qui vol continuar?
Sí, jo mateix. Veure, jo crec que durant els dies s'han passat moltes coses, no? Veure com la Sánchez Camacho, tot i que va ser una de les persones que va participar en una de les escoltes, diguéssim, donem presumpció d'innocència, enterada o no enterada, a l'exdona o nòvia d'un dels fills de Pujol, diguéssim, no? Ja com sembla com si fos un que la policia catalana no hi volgués entrar en aquest joc. No sé per què. No, jo, la veritat, és una opinió personal, també. No sé per què, no? Vull dir, sembla que, no, però, que haguem volgut agafar...
No, però qui renuncia és ella, no la policia.
Sí, no, no, però, a veure, ella renuncia, vol que sigui la Policia Nacional que porti la seva escorta, però també quan denuncies i tot, segons on denuncies, se'n fa càrrec una policia o una altra. Si per exemple, sembla curiós, no? La vicepresidenta del Parlament, la Ortega, no? La presidenta i el Carot Rovira han denunciat per escoltes que hagués pogut fer-ho la policia catalana, intentar investigar els temes d'això i, sin embargo, el jutge ha dit que no hi havia prou indicis de delicte ni res, no? I, sin embargo, per una altra banda, la policia espanyola, diguéssim, si tu ho fas a través de segons quins instruments, pues és la policia espanyola que ho investiga. Això què vol dir? Que volen tapar alguna cosa? Que no volen tapar? Que el que volen fer en si és desacreditar el procés sobiranista que estem començant, etc. Jo no ho sé. També és veritat, com deia Joan, avui en dia hi ha problemes pitjors, no? Els pressupostos s'han d'aprovar, evidentment, no? Hi ha una crisi brutal que cada dia disseix en el carrer. Però, ante tot, vull dir que una persona que és afectada, que està amb unes escoltes, ella va ser una de les persones que ja et dic, presumpció d'innocència, vull dir, ella estava allà sentada i la nòvia d'un dels Pujol, per a saber si tenien diners, que per el que fica aquí, i d'això no... Diuen que cap diner de Mas ni cap diner de Pujol, no ho sé, és que no ho sé, m'agradaria l'interrogant este, no?
Bueno, és penós el que diré, però estem governats per politicutxos. Politicutxos de primera, que realment són de segona i inclús de tercera, i de tots els partits. És així de tètric i de pèssim, però jo és la meva opinió més sincera. Ara parlem de la Camacho, però podríem parlar d'altres personatges i d'altres partits. De la Camacho se m'ocorreix pensar, doncs, per què surt a la veu pública esta suposada conversa gravada, que queda presumptament queda amb aquesta senyora. Quina casualitat, si hi ha senyores en aquest país, que queda amb aquesta senyora. I damunt los graven. I damunt surt ara les converses. Ara. No fa 2 anys quan els vam gravar. Dius, hosti, és tot molt curiós, no? Tot molt curiós. Jo no sé si és per a distraure, si està fet aposta, si ja ho sabien, si els interessa a uns, si interessa als altres. Lo que sí que sé és que la classe política no aprèn dels errors. Jo pensava que tot això serviria per aprendre els errors, i que a vegades estan més allunyats de la ciutadania. Perquè si ara ens pensem que al país el que més li preocupa és les escoltes, mètode 3, i si van gravant una flor baix del got d'aigua, estem molt equivocats. Hi ha 600-700.000 parats a Catalunya, quasi 6 milions o 6 milions a Espanya. Sí que la primera de risc i algun dato macroeconòmic que la gent encara no acaba d'entendre que és va baixant i està una mica més millor als mercats, però el que és veritat és que la microeconomia, és a dir, la feina, els pagos interns, el fes funcionar el diner dins del país, això està pitjor que mai. No es veu una economia productiva, no es veu aquí gent... sí que hi ha gent preparada, però no hi ha inversió per poder que aquesta gent preparada pugui treballar. No es veu a ningú partit del govern ni a l'oposició donant idees, que semblen que estan més criticant que no donant idees en cap teoria econòmica, i per tant, jo no ho sé. No sé què està passant. Crec que aquí és la teoria de i tu m'has, és a dir, tu més, jo ho faig malament però tu ho fas pitjor, jo robo però tu robes més, jo ho estic fent malament però tu fa 2 anys vas arruinar el país, i l'altre no sé què i l'altre no sé quantos, i aquí ningú assumís responsabilitats, que és que la gent votem als polítics perquè assumissin responsabilitats i no mirin més enllà de 4 anys. És a dir, el Partit Popular o Convergència a Catalunya, si el càstig que han de pagar de treure-nos de la crisi és no sortir elegits d'aquí 2 o 4 anys, doncs mala sort, escolta, ja vindran uns altres, que no passa res, que a més, pobrets, aquesta gent surten ben situats tots, perquè casualment després surten tots els consells d'administració de grans empreses que durant el seu mandat han ajudat. És que això no hi ha qui ho pari. Això no hi ha qui ho pari i la gent està cagada més emprenyada. I pues podem parlar del cas Undergarín, d'altres presumptes temes de corrupció. Doncs, home, si el president d'este país no ha tingut els sons pebrots de sortir davant d'una roda de premsa i explicar el que pensa o el que ell entén o que ha passat d'un cas molt greu on un diari acusa a ell mateix, a dirigents de la cúpula, no a un regidoret d'un poble com nosaltres, no, de la cúpula, amb un tema molt important, que ja no és que sigui un tema judicial, sinó que també desvirtua la imatge del nostre país, fora. Desvirtua la imatge, inclús als mercats, això afecta negativament. Si no és capaç, és a dir, si tenim por d'explicar la nostra idea, i a més jo vull pensar que són que no tenen culpa, que tot és una estratègia, però que surtin i que expliquin les coses, que tranquil·licin la gent. No, aquí és quan no ens interessa, callem. I per tant, doncs sí que veig una mica la teoria de Joan, que em sembla que ha sigut que ho ha dit, doncs que aquí el que fem és, quan convé parlar de futbol, parlem de futbol perquè no es parli de l'ajuda als bancs, quan ara parlem de mètode 3 perquè no interessa parlar de no sé què, i això funciona així, però la gent no som tontos.
Antonio,
apunta't, vull dir, l'opinió que ha donat ell, crec que és, nosaltres no n'hauríem de fer cas i tu t'hauries de fer primer. No mos planteges dos temes i parlem de l'ajuda als bancs, de com veiem que podríem sortir de la crisi, perquè realment aquests temes la gent, com també ha dit la Llana, no se'ls hi escapa. Se'ls hi escapa perquè realment els costa molt entendre que una persona o que unes persones que són públiques, que s'entén que des de que s'aixequen fins que s'agiten han de treballar pel bé del poble, els sàpiga greu que estiguin escoltats, però no ho acaben d'entendre, no ho acaben d'entendre que estiguin escoltats o per la policia o pels Mossos d'Esquadra o perquè m'escolten o perquè no m'escolten. Jo crec que si els polítics realment tinguessin tota la honradesa del món, no voldria jo un escoltant, ni voldria dos, i no voldria un micròfon, ni voldria tres, perquè tota la gent estigués tranquil de que no faig cap cosa mal feta, de que no dic cap cosa mal feta, de que no faig cap tipus de bestiesa en camp ni tràfic d'influències ni comissió ni res. Jo voldria pràcticament un micròfon que m'estigués gravant tot el dia per poder demostrar en cada moment davant de la gent que m'ha votat que el meu comportament i la meva paraula és un comportament i una paraula correcta i en respecte cap al ciutadà. I ara es fiquen les mans al cap perquè m'han escoltat, perquè està mal fet, que està mal fet, però no els hi donia la importància als polítics. No els hi donéssiu la importància que els hi voleu donar, perquè realment és el que hauria de passar, és el que hauríem de tindre. Abans els reis que anaven en aquella escrivana amb una taula i el rei ha dit això i tot el que deia el rei ho anaven apuntant, doncs bueno, hauria de ser algo així, perquè ara es veu que no, hi ha coses que no, la gent no pot saber, no ha de saber. Escolteu, sou servidors públics, el poble us ha elegit, el poble us està pagant i el poble d'alguna manera hauria de tindre la tranquil·litat de que tots els vostres actes són correctes, actes i paraules. Per tant, jo no li veig tanta importància si Policia Nacional, com ben bé s'ha dit aquí, és una polèmica artificial, o Mossos d'Esquadra, fi al cap, si realment el que fan simplement és l'escolta, acompanyar-la als actes, és igual, se sabrà si són Mossos d'Esquadra com si són Policia Nacional, igual se sabrà si ha anat amb un acte, dos, a tres, a sis, que ha fet, que s'ha aixecat pel matí i que és el que ha fet durant el dia, igual uns que els altres ho sabran. No hi ha tanta importància amb això. Ara, la importància, com bé has dit, com bé ha dit la Llana, està en els altres temes. Jo crec que en vez d'entretindre-nos tant amb aquests temes, potser seria bo que parliéssim que és quin sentiment, com ben bé ha dit la Llana, el sentiment de frustració i de ràbia que tens contra els dirigents polítics nacionals i autonòmics, els que tenen una miqueta de poder i que entren dintre d'este joc en les grans institucions financeres, que no acaben de ficar les solucions que la Vox Populi veu que serien viables i en canvi no sabem per què no prenen aquestes decisions per anar sortint poc a poc d'este forat on ells en les seues decisions ens han ficat.
Les maneres, agafant una miqueta el fil de tots que pràcticament compartim una miqueta, jo crec que aquí s'hi ha d'anar amb una profunditat d'una regeneració democràtica total. Els partits han de canviar el seu xip.
És el moment, és l'excusa.
És un punt de partida, és un punt d'inflexió. Això és un punt d'inflexió. És a dir, la partitocràcia ha de canviar de 180 graus.
jo vaig al dia l'última, em sembla que va ser aquí, que vaig dir que una de les coses més fonamentals és que aquesta partitocràcia té que quedar relegada a la voluntat lliure de que el del que el poble tria els seus diputats. Estic parlant de llistes obertes. I jo potser que tinc més anys de política aquí i sempre ho he sentit dir, no?, que això hauria de canviar, però ningú canvia, no? I això és, vull dir, acabant ja la meva intervenció, de que si això ens serveix perquè els partits polítics canvien el seu sentiment de que el partit és fort i que del partit se decideix tot i que la gent queda allunyada de la realitat, jo crec que no haurà de pres res. Sempre he dit que he defensat sempre els que som aquí, representants del poble proper a la gent, que som els regidors d'un poble, generalment petit, i que som la infanteria, no? Entrant en termes militars, som la infanteria de tota la classe política, perquè és el que estem pel carrer, el que la gent s'acosta, el que la gent te parla, te opina, te critica, i per tant, escolta, nosaltres tenim que aguantar els que pertanyem a un partit, pues, tot el que ens cau, no? I a vegades jo personalment, pues, en aquest cas no he tingut cap, mai m'ha tremolat la mà per poder criticar el que fa el meu propi partit, no? I per tant tinc aquesta llibertat de fer-ho, però jo crec que, i acabant amb la intervenció, ja ho dic per segona vegada, dic que bé, és un punt d'inflexió perquè hi hagi una regeneració total de la classe política, i com per exemple puc posar és que hi hagi llistes obertes ja en les properes eleccions que puguin haver al Parlament o a l'Estat o als ajuntaments.
En tot cas, el que sí sobta també és que s'estigués espiant a 5 o 600 persones, hi havia 5 o 600 dossiers, i que això pareix una mica un vodevil, no? De dir, aquí tothom espiava tothom, és que pareix una comèdia d'estes que de quan veiem al teatre.
Bueno, però també falta demostrar-ho, no? És que aquí, de moment, només tenim que l'Estat espanyol ha agafat a una agència d'espionatge, diguéssim, una agència de detectius, i l'ha acusat d'espiar a tal partit, però se suposa que això ja feia temps que anava. Jo, però això de moment ho voldria deixar de banda, i m'agradaria també fixar-me una miqueta en les paraules que deia Joan, no? Vull dir, la política ha de canviar, però canviar a més encara, perquè el que no pot ser és que qui s'acusa cada dia tranquil·lament al Parlament, a la premsa, tot, a qualsevol polític s'acusa, i aquí ningú dimiteix. És que això és, jo penso que els països europeus amb una democràcia més oberta, o americans, que pel simple fet d'enganyar la dona ja dimiteixen, o pel simple fet de no, és així, pel simple fet d'enganyar la dona dimiteixen, o pel simple fet, com va passar aquí al Parlament de Catalunya, per manipular un currículum acadèmic, diguéssim, dimiteixen. Els altres països dimiteixen, per qualsevol cosa dimiteixen. Hi ha una cultura democràtica molt més establerta que la nostra. Aquí no dimiteixen per res, tot i que els hagin demostrat que ara ens podem ficar el cas d'Unió, del Partit Popular, el Partit Socialista, i segurament hi ha algú d'Esquerra també, vull dir, jo em fico tots al mateix sac, vull dir, aquí, vull dir, normalment els que han manat més potser tenen més motius de corrupció, però aquí perquè un plegui, sembla que li hagués de portar 70.000 proves, no cal, només que t'hagin dit que tu ja s'has imputat i es demostri, això. Però també aquells que acusen tan tranquil·lament, igual que la premsa, com nosaltres, també haurien tingut unes responsabilitats. El que no pot ser que tu fiques el dit amb una persona, com ha passat ara aquí, que van dir que Mas i Pujol tenien X diners, o com una persona, un expresident de Extremadura acusi a un president del Parlament de nazi, ja és... I és que això, a altres llocs del món, ja seria presó. És que jo no ho sé com la filosofia de la cultura política espanyola, com funciona. Sembla que...
El fiscal de l'Estat de Catalunya
se l'ha
fet plegar.
Se l'ha fet dimitir per simplement si no, apoyar el dret a decidir.
Si no, com sona això a la política o a la imatge que teníem de la política italiana de fa uns anys?
O espanyola.
O espanyola, sempre ha sigut la mà. Jo crec que llatina, dir-li llatí.
És a dir, no és... Espanyola inclou Catalunya, suposo.
No. Sí, de moment sí, per desgràcia, sí.
No és...
A vegades...
És un tema...
No.
Política italiana... Que,
sí, tot el que tu vulguis. Els italians són mestres en moltes coses.
Però escolta, el tema este del fiscal, de l'estat de Catalunya és greu, si ho analitzem. Ja ho sé que ara amb el tema Mètode 3 i Bárcenas s'ha pues, de fuminar una mica, no? Perquè hi ha tants temes a la palestra que jo també vull fer esmena a la gran importància que tenen els mitjans de comunicació en este país i arreu del món. La gran importància. I s'ha demostrat perquè el 80% dels casos que estan sortint a la palestra no surten d'investigacions policials, que cuidado amb la policia, cuidado amb la policia, perquè també se'ls para, hi ha gent de peu que fa la seva feina d'investigació, però hi ha proves i delictes que no arriben a fiscalia. Hi ha fiscals que paralitzen proves molt clares. Això s'està dient cada dia a debats públics. Això és molt greu en este país, eh? Perquè parlem dels polítics, però cuidado que aquí també n'hi ha d'altres, que no són polítics, que estan paralitzats tot este procés.
Si em permets.
Espera, que acabo. Estan paralitzant este procés. Per tant, sortosament tenim una classe periodística de categoria en este país, de dretes, d'esquerres i del mig, ja de tot,
però
jo vaig al fons. Al fons és que uns i altres estan fent aflorar tota esta porqueria, i això és bo, perquè n'hi ha que no s'atrevien a treure tot això. I acabo, el tema del fiscal és molt greu que una persona per opinar sigui castigat del seu lloc de treball, per opinar, quan a més és una persona, un fiscal s'entén que està al debat públic, ni el fiscal general de l'estat Torres Dulces diu ha anat a debats. Per tant, escolta'm, diu que no pot una persona i ell va a debats públics. Pues, perdona, no vagis tu a debats públics perquè està opinant, ell ha opinat públicament de temes i com ha penat també, en este cas, sobre la independència o el procés sobiranista. Se l'ha fet plegar, descaradament, evidentment ell ha ficat el seu càrrec perquè si no les conseqüències pot ser més grans. I clar, sentim al ministre de Justícia, Gallardón, que clar, que ell no podia posicionar-se en este tema perquè igual era requerit per l'Estat a iniciar qualsevol procés legal sobre aquest assumpte. Per favor, és que ja tornem a estar en el tema este de que ens pensem que la gent és tonta i que no opinem i no tenim sentit comú. Per què amb la mateixa regla 3 no s'ha castigat el general de l'Armada Espanyola que va dir que a Catalunya se li havien d'enviar els tanques? Aquesta persona ha tingut que per primer se li va un expedient. Per tant, això és que al final ja fa una miqueta d'olor.
Sí. No, volia fer un incís després li toca a l'Antonio. Mira, jo coneixo un diputat, tinc molta exdiputat, que en un hotel de Barcelona, que va anar-hi, tenia unes càmeres gravades de tot el que podia fer, li van enviar una noia allí d'alterne, m'entens? Vull dir que, a veure, això no és d'ara, sinó ha existit, eh? Vull dir, estic parlant de fa... Això te parlo de fa 20 anys, vull dir, vol comentar, perquè tens que anar amb peus de plom. I podia ser el seu propi partit, cuidado.
Perquè, no saps mai d'on.
Clar, perquè aquí cada un, quan un vol sortir a la fotografia, tothom se fot colzades. I per tant, jo amb això m'ho puc creure tot, però no vull entrar a la desviació del problema real que té el nostre país, Catalunya en aquest sentit, perquè és el tenim més proper, i per tant, no... Ara bé, hi ha una cosa, i perdona, Antonio,
no,
avui estic una miqueta parlant i ho tindré que parlar menys. A veure, això de que...
No,
això...
Ja l'agafarà.
Això de que quan una persona ha decidit ja, o el seu partit ha decidit la seva finalitat o finiquito de la seva carrera política, entren els consells d'administració. Això és greu. Perquè entren uns vicis adquirits, perquè és una compensació del seu treball,
del seu estatus,
i va cap allà. Això és un error. I després també parlem dels empresaris, perquè també la part
política... Me permetes un petit encís, també?
Sí.
I també pensa que el màxim assament dels jutges d'Espanya, que és el Tribunal Constitucional, s'ha ficat pels polítics.
No, sí, que canvia molt.
Vull dir que, o sigui, el màxim assament s'ha posat pels polítics.
No.
Ara s'ha aprofitat
l'escola. Vull dir que, clar, els jutges s'han corromput, diguéssim, si vas a veure també.
Qui fica les normes, les directrius, la línia editorial dels consells d'administració de les televisions?
Expolítics.
Les televisions. L'OCAC a Catalunya, o altres Madrid, o Madrid, o l'Estat. Estan dirigits per polítics. És a dir, la corporació de ràdio i televisió.
I la diputació, fins foc ara, posava a representants polítics.
Les caixes. A tots els llocs, els llocs d'interès.
Una recompensa que li donen un polític que ha estat 15 o 14 anys exercint com a diputat provincial o d'allò, i li donen este càrrec, i allí van a cobrar les dietes, van a cobrar...
Joan, home, això hem de fer entendre, és a dir, hem de democratitzar la democràcia, que no ho està prou encara, de regenerar tot això. Estic perfectament que a tots, inclús als pobles, llistes obertes,
tot arreu,
i els vàlids seran seleccionats, inclús, i després serà més difícil l'aritmètica potser, però així ho haurà volgut el poble, però també hem de valorar la política, l'hem de valorar, perquè jo no acabo d'entendre ben bé com un president d'un país com Espanya pot guanyar bruts, no arriben a 80.000 euros, no ho entenc. I més quan les dos que han accedit als seus anteriors càrrecs ja guanyaven més del doble. És a dir, una persona que no té vida social, perquè no té vida social durant 4 anys.
És molt irreal, que això una vegada aquí en un debat
no estic insinuant.
Ja les dietes, o sigui, els 80.000 és el sou.
Pues sí, sí, si és irreal, perquè no es publica? Perquè tot ho amaguem en aquest país? Perquè no sabem el que es paga a la monarquia?
Una declaració de renta pública i això no entréssim. Cada un té un sou fixat.
Però, Joan, el que em vinc a referir és que
de Barcelona té un preu fixat, la presidència de la Generalitat té un preu fixat, el president del govern té un preu fixat, que després, home, si entrem en dietes, pues l'alcalde de Barcelona que sigui, jo vaig dir aquí, també cobra unes dietes. Per
jo el que m'hi referir, no, no, sí, referir és que les persones que es dediquen a aquests grans nivells a la política durant 4 anys, Joan, espera que acabo, durant 4 anys, un president, ara estic parlant d'un president, no un alcalde ni un regidor d'un poble, un president de l'Estat no pot guanyar 80.000 euros bruts, no pot guanyar-los. Perquè si no, som els mateixos que donem a entendre coses que no són.
No
pot guanyar-los. Perquè una persona que no veu la seva família, que està estressat, que tots són problemes, no sé què, que jo vull pensar que no agafa res que no seu, a 80.000 euros bruts no és res de l'altre món.
Sí, bueno,
és, però els treballadors que això són molts diners, Rubén, però president d'Espanya no ho és.
Rubén, però hi ha una diferència, eh?
No, és que després no, van on ja... hem dit, després van on hem dit. No, el premi és anar a la Caixa o a la Telefònica, sí, o això. Este és el premi
ja,
després.
Hi ha una diferència també, eh? Que els càrrecs electes són voluntaris, eh?
Sí, claro, tot és voluntari,
Joan. Voluntaris.
Però està remunerat.
Ara, jo sóc partidari.
De... Ara, després, 30 i 40 després no vaigues, després no vaigues a Telefònica, eh? Després no vaigues, després vas a treballar.
Això estic a regular. Això estic a regular. Moltes coses.
Després se vengarà, eh?
Toni. No, jo crec que, per exemple, aquí, que estem parlant, no? Vull dir, mos fiquem les mans al cap dels comportaments dels polítics, i jo crec que aquí pràcticament hi ha sortit una de les maneres per a tallar això, i són les llistes obertes. Jo crec que ja va sent hora que comencen per les municipals, perquè és el que està més a prop del ciutadà, que la gent pugui escollir a la gent que vol que el representi als ajuntaments. Jo crec que ja seria un primer pas. Després segurament es podria escampar la idea als altres estaments, tant a la Generalitat com al Govern Central. Jo crec que seria... Este seria un primer pas. Però fixeu-se que estem parlant, i ara ja hem estat parlant, i no, és per ficar un punt de debat, no? Sortir potser una mica del que hem estat dient. Fixeu-se que estem parlant de tot un tema central, que és la corrupció. Corrupció en un sentit o en un altre. I la corrupció està establerta pràcticament a tots els estaments polítics, no tots, tampoc, no és general, no. El que passa que hi ha casos que són els que surten a la llum pública. Si aquí a Catalunya, no sé si hi ha 800, 700 o 600 municipis, hi ha 6 municipis, 8 municipis que estan mig embolicats en casos de corrupció, no vol dir que tots els municipis de Catalunya siguin corruptes, o que tots els alcaldes de Catalunya i regidors siguin corruptes. Vol dir que hi ha uns pobles que per les circumstàncies que siguin s'han donat. Però jo a vegades he reflexionat, ho hem parlat amb altres persones, de dir, escolteu, per què es produeix això? Per què es produeix la corrupció? Per què ara ens trobem amb aquestes retallades, amb aquests dèficits de l'Estat, de la Generalitat i dels ajuntaments, que ens obliguen a fer unes retallades que al final qui les paga? La infanteria. Al final, qui les paga, com a totes les guerres, la infanteria. De generals n'hi veureu pocs. Que s'ho passin malament ara, ni pocs generals morts a les guerres. Jo crec que s'ha ficat aquí un tema, llistes obertes, però jo ficaria un altre tema, i vull ficar el tema este damunt la taula, de dir que les administracions no es poguessin empenyar. Perquè és molt fàcil pels polítics, molt, agafar, i a les capacitats que tenen els organismes, ajuntaments, Generalitat i Govern Central, i vinga, gastar diners que no tinc, que després pagarà el poble a través del pròxim elector, i ell se'n surt de rosites. Se'n va als consells d'administració, com ben bé heu dit, se'n van als senats, se'n van als consells d'estat, però el marró se'l queda la gent que ha de pagar cada dia i segurament lo polític que entra després. I una de les coses que potser, jo estic convençut, que tallaria molt de la corrupció, seria que per Constitució, perquè la Constitució vol dir que per a canviar-la se necessitarien dos terceres, no crec que són dos terceres parts. Dos terceres parts, i tal com estan més o menys el programa, quan un partit té majoria, la té majoria, però simple, no arriba mai a dos terceres parts per poder canviar unilateralment la Constitució. Per Constitució, hauria d'estar escrit prohibit empenyar-se administracions, ajuntaments, diputats, vinga, tot el que és l'administració de l'Estat. I els polítics haurien d'administrar, si volen fer coses, molt bé els diners dels ciutadans que els donem a través dels impostos, que al fi i al cap és suor de la gent, és treball de la gent, si realment volen fer cobrir les necessitats o les obres que els polítics per instint agrada fer coses, inauguracions, etc. Administra. Jo te dono això i tu administreu. Però això, vols inaugurar? Inaugura.
Això passa no només en les administracions, passa en empreses públiques i passa en grans empreses privades,
sí,
que es busca una jubilació digna al dirigent del banc de turno. I
però mira, hi ha una cosa que és fonamental. Un empresari, Botín, el que vulguis, he dit Botín que no l'hagués tingut que nombrar, el que vulguis, prenc una sèrie de decisions, empenyo una empresa i o un petit empresari d'aquí poble, qualsevol, i si me surt malament, qui respon? Sóc jo. Te pren la casa, el cotxe i tot el que convingui.
Les grans empreses no,
Botín no respon per ell.
Les grans empreses, hi ha grans empreses.
Mira Bankia.
Hi ha grans, sí. Però aquí és un tema polític. Això és el que hem dit. Totes les caixes aquestes que han donat peu a la situació econòmica.
No s'entén el mateix que tu nombres, Botín, no és un gran exemple.
Bueno, però, per exemple, Botín, si ara les... Fixa't, si les administracions públiques, ara imagina't, els partits i les administracions públiques no estiguessin penjats dels bancs perquè necessiten que els bancs els comprin la deuda pública que van a buscar a l'1% a Europa, o 0,75, me sembla que estan els interessos del diner que els dona el Banc Central Europeu als bancs espanyols. I els bancs espanyols automàticament, amb una persona que lo tenen llogat 3/4 d'hora a la setmana, amb un telèfon, agafa els 30 o 44.000 milions d'euros que li pot donar, truca quan emitix la deuta pública a l'Estat i els col·loca al 4, al 5, al 6%. Negoci redó.
El 5%.
Negoci redó.
Depèn dels anys.
Això és negoci redó. Això és el que s'hauria de... Però quan una administració està endeutada i està enganxada, no pot prendre mesures contra aquesta direcció. Per què? Perquè els poders financers li diuen, tu de què vas? Jo s'he ficat el tema este damunt la taula de dir... Les administracions que estan governades per persones que no s'estan jugant el seu patrimoni, les administracions públiques, per lo que s'està demostrant, perquè aquí està l'Estat, la Generalitat, diputacions i ajuntaments, per de la manera que s'està jugant, haurien de tindre prohibit endeutar-se, perquè lo polític que pren la decisió quan s'acaba el mandat, no quan s'acaba, mentre està el mandat, no és avalador de les seues decisions.
Vull matisar una
i
cosa,
les conseqüències.
Jo també m'agradaria matisar una cosa, vull dir,
després endeutar-se en uns temps racionals, sabem, endeutar-se tota una família unipersonal s'endeuta.
Home, clar, i les conseqüències són per a tu i un empresari que compra dos camions.
Anem a veure, però
si s'equivoca, les conseqüències.
Però l'empresari si paga l'empresari.
Un moment, acaba un moment. Sí, sí. Aviam, hi ha que distingir endeutar-se per endeutar-se en coses que no són productives i que porten una bancarrota o una queda tècnica, estic d'acord amb això. Ara, endeutar-se en si no és dolent.
Sí que és dolent.
Deixa'm matisar el que has dit. No és dolent si es justifica
comptablement, tècnicament, de que aquella inversió ha sigut productiva i que això ha pogut generar com una empresa privada que si no s'endeuta i no inverteix no pot créixer mai. Vull dir, hi ha que diferenciar.
El problema és avui que no hi ha crèdit i no funciona. I no funciona el país.
Joan, hi ha uns impostos. Hi ha uns impostos. I com que hi ha uns impostos i el ciutadà treballa, paga uns impostos i li diu al polític, noi, això és el que hi ha. Això és el que hi ha. I per tant, com que això és el que hi ha, jo t'he votat a tu i tu has dit que el primer que faràs serà un hospital, doncs fes un hospital, fes una escola, fes una guarderia, fes el que vulguis. Però no fes el que vulguis, fes el que has dit que faràs. Però estos són els diners que hi ha, no n'hi ha més. No te'n vagues a empenyar. Per què? Perquè la corrupció també ha passat i passa. Per què? Què val això? Sis, realment sí. Ho veiem. Sí. La corrupció què és? La corrupció, quan se paga les comissions, quan se paguen les comissions estes a les grans empreses, què és? Aquí, que l'empresa ha perdut?
Antoni, aquí una cosa.
Ha guanyat.
La corrupció està sempre que hi hagi dos parts que estiguin d'acord.
Sí.
Perquè hi haurà una part, si no està d'acord... Si hi ha una part que no està d'acord, que no accepta el xantatge, no hi ha corrupció.
Hi ha més corrupció quan una obra val 10 i jo cobro 15. Aquí... Perquè com que el polític ha anat al banc i li han deixat els 15 i no passa res...
Però com que jo la vull fer esta obra... Clar,
aquí està. Fixa't. Però la pago per 15, no la pago per 10. Si no hi hagués d'anar al banc, quan tindria 10 arroplegats, diria, no hi fer-la per 10. I després no em vingués a buscar les comissions, Antonio, perquè jo t'he donat el preu just.
Antonio,
ni més ni menys.
La corrupció
és creativa,
forma part de la condició humana.
Claro.
No.
Sí.
Joan.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí. Escolta'm una cosa, Antonio, això que comentaves...
Que
les, això
que tu acabes de dir, les persones per naturalesa són corruptes? No. Ho sento. La corrupció forma part de la condició humana. Formarà part de la ment d'algunes persones, però que me digues que
Antoni,
com a condició Antoni, humana...
Antoni, si tu em dius corrupte? Aquí, que jo sé que tu ets honrat, i has sigut alcalde ets honrat, però tu em dius aquí que una circumstància determinada de la tua pròpia vida, o la meua, pogués entrar en este joc, tu no pots posar les mans al foc. Ni per tu, ni per mi, ni per ningú.
Com?
Home, això pot ser així.
És que no t'he entès. No.
Te parlo.
No, digues.
Amb una situació... No, personal, parlo jo pel polític. Tu amb una condició, tens unes condicions, però una condició humana amb unes circumstàncies nefastes per tu, que t'ha anat malament a la vida, tu pots trencar aquests valors que tens. Claro.
Alguns sí, alguns no.
Jo t'he dit que en general...
Sí, hi haurà gent de tot.
Demostrat el que passa. Jo... Antonio, aquí vaig a la de Joan. Antonio, perdona, aquí vaig a la de Joan.
El tema que no obrirem un altre.
Molt breu i acabo. Està demostrat, una societat capitalista està demostrat, no només les administracions públiques, sinó sobretot també les empreses, si no hi ha línia de crèdit, no es creix. I si vol gestionar una administració pública com una empresa que s'hauria d'anar cada vegada més cap a aquest model, més empresarial i menys polític de vots i de quedar bé la gent, i fer coses que no són reals, sinó fer les coses productives i anar a invertir en producció, una empresa avui en dia, Antonio, agafant el teu model que dius, que si no entren diners no es gasten, moltes desapareixerien. I saps que moltes empreses van funcionant pòlissa de crèdit sobre pòlissa de crèdit, avalant i amb aquests diners ficant una línia d'expansió en un altre país i anar fent. Si gestiona bé i el producte té mercat i es ven i es fa una bona política de màrqueting, se van venent i es va sent cada vegada més gran. Si la mateixa empresa demana crèdits, però a més per a produir les galletes, són per a pagar-li al jefe 10.000 euros més al mes, llavors quan està el fallo. Però, per tant, el tema de dir no mos empenyéssim 0 euros, anem malament, també. El que sí que hem de fer és, si nosaltres tenim capacitat creditícia per poder retornar estos imports als nostres ajuntaments, a les nostres diputacions, o a la nostra empresa, o a la nostra casa, com us ha passat a molts. Però no empenyar-nos no té sentit.
No té sentit. 30
segons i cal.
Però 30 segons, què? Fa mitja hora que parles?
30 segons. Mira, empreses que s'empenyen, els empresaris i els accionistes demanaran exigències als dirigents. Famílies que s'empenyen. Organismes que el qui s'empenya, que el qui firma no té cap responsabilitat sobre aquests deutes.
És que n'ha de tindre, potser? N'hauria de tindre?
Jo volia fer una fijita, però, jo, Antonio, jo, el que has dit tu, de que no mos deixen d'empenyar, pues a veure, hi ha famílies...
Administracions...
Bueno, l'administració a vegades si té capacitat de tornar els diners, crec que els hauria de tornar. No, no, però deixa'm parlar, si no acabarem mai.
Quan una administració té capacitat, mira... Jo per experiència,
per mi és més greu aquell que firma un paper i al cap de 60 dies no el cobres.
Vale.
Això pues, que és pitjor que no pas empenyar-te.
Pues per experiència, el paper és molt sofrit. Sí, i el que avui podíem pagar, demà no es podrà pagar.
Però bueno, torna'm a la mateixa. A veure, si tu, per exemple, una administració s'empenya a les possibilitats que es pot empenyar, igual que una família s'empenya a les possibilitats que es pot empenyar, de problemes no n'hi ha. El problema... Sí, el problema d'aquest país realment ha sigut que, per exemple, una persona se pot fer una casa, pot fer un bloc de pisos i pot fer una carretera i pot fer un hotel sense pagar un duro, pagant a 90 dies o 180 dies, i als 180 dies no paga un duro ningú i es toma cap problema perquè la llei no fiscalitza un pagaré falso. Això és el que ha passat, i això els polítics no han ficat noms, ni han ficat res, ni han ficat això, perquè tot, pràcticament donen a entendre que tots són igual. L'administració hauria de pagar 30 dies, 60 dies, en paga 90, a 120, i paga quan paga. Això és el problema, aquest és el problema real de la gent, que la gent pot tirar una cosa endavant i no cobra, i no paga. Aquest és el problema real, eh?
Vinga, va, anem a canviar de tema, aprofitant que avui tenim a l'Antonio, jo voldria valorar una mica tot el que va suposar el trencament de la disciplina de vot dels diputats del Partit Socialista de Catalunya en el tema del dret a decidir respecte al PSOE, i a la vegada també un tema que va deixar damunt de la taula el cap de llista o el cap visible dels socialistes catalans respecte a l'abdicació del rei. És a dir, jo no sé si va ser Antonio d'una manera premeditada o no aprofitar pràcticament lo mateix temps, la conjuntura, per a abocar les dues coses alhora.
No ho sé, jo crec que, bueno, de fet va haver una persona, un periodista polític, que va dir que no era la primera vegada que s'havia produït això, que feia no sé quin any.
S'havia
no
produït lo de la sol·licitud d'abdicació? No, lo del trencament de...
Sí, que va haver una altra vegada, no ho sé, jo no me'n recordo exactament com, per què es va produir, sobre quin tema era, però sé este periodista polític va recordar que no va ser la primera vegada, que una altra vegada ja s'havia produït. Però bueno, d'alguna manera, vull dir, és una cosa bastant normal, que demostra pues, que aquí a Catalunya les persones que estan dintre del Partit Socialista tenen una manera de pensar pues, diferent dels resto de socialistes del resto d'Espanya. Que deixen de ser socialistes per això? Jo crec que no, perquè l'essència del socialisme continua sent la defensa de les classes majoritàries de la societat en quant a intentar i continuar defensant una escola pública, una sanitat pública i una assistència social tant en pensions com per a la gent necessitada forta per part de l'Estat, no? Per a cobrir les necessitats d'estos sectors. Uns i els altres jo crec que tenen el mateix ideari en aquest aspecte. El que passa és que hi ha aspectes polítics que pues, les persones o els polítics d'aquí a Catalunya veuen la realitat d'una manera i les de Madrid o Madrid el resto d'Espanya, alguns perquè hem sentit parlar els diputats catalans que estan a Madrid i han dit pues, hay algunos compañeros o hay compañeros socialistas que estan a favor nostre, que han tingut que votar, com n'hi ha d'altres que són els que surten als mitjans de comunicació, que estan en contra del que es va produir, però bueno,
I no tampoc no res. I no es deixa de plantejar sancions per haver trencat la disciplina entre uns i els altres, recordant que setmanes abans este trencament de la disciplina de vot s'havia produït dins el Parlament de Catalunya també.
Jo crec que...
Sí,
que
s'ha produït a Madrid i s'ha produït aquí.
El que hem estat parlant aquí, que hi ha una sèrie de una mica, no una mica, hi ha un desencant de la classe política, i jo crec que també els polítics que estan dintre d'aquestes institucions també s'autoanalitzen i bueno, escolta, jo què faig aquí? Jo què faig? I és bo, no?, que aquestes persones tinguin criteri propi, que, mm-hmm. que vinguin les coses de diferent de manera, perquè va haver un polític, no me'n recordo qui va ser, però va dir, diu, potser fos que ara surt a la, no sé si era Pablo Castellano o que així, diu que també, perquè els partits socialistes, normalment els partits d'esquerra se donen molt aquests enfrontaments ideològics, no? Perquè es mouen per principis i no per interessos, i llavors són més fàcils.
Segons els partits d'esquerra, Antonio, sí. Que a vegades hem de ficar entre cometes els partits socialistes, vull dir...
Pues van dir sí, exacte, van dir diu, si fos un pensament únic la gent, això ja no seria un partit, sinó seria una partida, hi hauria un jefe i tots els altres seguixen, no? Com aquelles partides que hi havia de assaltants per Sierra Morena. I gràcies a Déu, els partits polítics no són partides, perquè a tots els partits polítics hi ha veus, en uns més i en uns altres, hi ha veus discordants, que són persones que tenen el seu criteri propi i que per damunt del que li vulguin posar les direccions del partit, ho fiquen damunt la taula i ho manifesten. Jo crec que això és prou interessant.
Però per a tots, Antonio? Per a tots. Perquè fa una tertúlia 2 vas comentar el tema d'Unió i de Convergència.
Sí.
Jo crec que és bo. Sí. Jo que he passat als socialistes, és bo. És bo, doncs, que es plantin, que pensin diferent. No entenc per què això haurien de sancions,
no?
o trencar, igual que Convergència i Unió és públic i seria tonto per m'ho negar-ho, que hi ha diferències en algunes coses, potser en la gran majoria dels temes no, però en alguns significatius pues sí, no? Unió se li declara una mica més centralisme, Convergència, i sobretot la gent nova que ha entrat, doncs té una certa tendència cap a la independència, al sobiranisme.
Recordeno tant.
Bueno, hi ha de tot, però és bo, perquè al final podem dir Unió no volia, estos volien, però al final les coses se porten a votació i s'ha de decidir.
No s'explica com s'ha retirat de la política.
Bueno, jo no, però no entra al cas. Jo també penso que era un gran fitxatge i bueno, pues sí. algun desencís personal s'han dut.
No,
perquè porta 2 anys, vull dir que algun desencís personal deu tindre, però bueno. Jo crec
que, línia, me sembla.
Jo crec que és bo, és a dir, ell parlava de que tenim una democràcia molt poc creada, molt jove, no? I falta molta experiència de casos com Suïssa o Dinamarca o altres països nòrdics, no? On discrepar és boníssim, no? Les empreses, quan volem crear un nou producte, agafen els millors tècnics, fan un brainstorming, que es diu en anglès, no? Que és una lluvia d'idees, no? Tu feo, tu guapo, tu tonto, tu això, no sé què, i d'allí surt sempre una part positiva. Aquí tenim por. Aquí amaguem la informació, no volem parlar, però tots els partits, de dalt hasta baix, amaguem la informació, doncs pensem que la gent, si no diem que han fet això, la gent no s'enterarà i continuarem amb la mateixa simpatia, i això no és veritat. Per tant, jo, el Partit Socialista, doncs, enhorabona que hagi decidit, i no perquè estigui a favor del que jo penso que és el dret de decidir, sinó perquè hagi dit, jo vull fer això, i a Madrid tu no m'has dit el que has de fer perquè són 25 persones que poden trencar la disciplina de vot en un cas puntual, per què no? Com podria passar que aquí a l'Ajuntament, en una moció, jo pues votés diferent o a favor que els meus companys.
Ho han vist amb
la democràcia, sí, que també
amb la llibertat de vot del Partit Popular.
Bé,
aquí.
També, el que sí que costa més entendre, perquè és un grup gran, i és que fa poc hi van haver eleccions al Parlament i cadascun se va posicionar molt bé ideològicament en el tema del dret a decidir, i ells, el Partit Socialista, ells no havien fissures, van dir, nosaltres no estem pel dret a decidir, aquí no s'ha de preguntar res a ningú. No. Iniciativa sí que va fer una mica el MEC, no? No diem el que votarem, però potser deixarem decidir, però no, altres...
Però no van haver 4 o 5 diputats també del Partit Socialista?
Sí, sí.
Que no van votar, que no van votar.
No van votar. El que es va votar va ser diferent.
Va ser la noia de Ullacona i la Núria...
Sí,
però jo dic que abans va haver un programa electoral que presenta el PSC, un programa electoral, doncs que no contemplava el dret a decidir, però no passa res. No hem de matxacar el Partit Socialista perquè no ho portava i ara ha canviat d'idea. Tot és flexible. Per mi és flexible.
Però això fa mal a la política.
També és veritat, que els...
No, jo crec que són dos temes.
També és veritat, Antonio, que un elector ara del PSC pot estar una mica perdut, no? Perquè si jo vaig votar Partit Socialista perquè és un dels 3 jurats ciutadans del PP que no vol dret a decidir, i és legítim, i ara em diu que sí. Només 2 mesos i o 3 després. És complicat. És complicat entendre una mica. Vull dir, també és veritat que i acabo, també és veritat que estem en una línia de que tot és tan superflu, no? La política, que un diu una cosa, l'altre dia l'altra, i per un tema d'interessos doncs canviem el nostre posicionament, i això crec que també és un error, però bueno.
Jo crec que, pues, a veure, el Partit Socialista, com l'altra vegada, l'últim debat que vam tindre, pues, encara no sap el que vol ser de gran. Encara continua navegant per mars diferents, I sobretot fent una miqueta de mal a la política i sobretot a la catalana, perquè jo crec que la gent ha de ser coherent, no? Vull dir, igual que, per exemple, Esquerra Republicana sempre ha sigut independentista, Convergència s'ha afegit, el Partit Popular no ha sigut mai independentista, però cap problema, vull dir, cadascú és el que és, no? Vull dir, i no se n'amaguen, no ens han d'amagar. El que no pot ser una gent, un partit polític que avui voti al Parlament de Catalunya quan s'aposta pel dret a decidir, digui que no, i tingui un follon intern impressionant, i després al Parlament espanyol, per aprofitar, o simplement a veure si podem tombar una miqueta les enquestes, aprofiti i digui, pues ara vaig a fer allò al Parlament. O sigui,
tu veus com una estratègia més...
Sí,
que com
sí, perquè realment si el Partit Socialista hagués volgut, i si està a favor del dret a decidir, perquè no podia votar l'esmena que es va presentar aquí en tots els partits polítics o una part dels partits polítics del Parlament espanyol, del Parlament català, no? O sigui, això és igual que lo del rei. A veure, aquest home ara ha sortit allí per Soleares, ese Navarro, ara hauria d'abdicar el rei. El Partit Socialista va renunciar al republicanisme per entrar en primera línia a l'època democràtica. Els dos últims partits de poder entrar reconeguts a la democràcia espanyola van ser el Partit Comunista i Esquerra Republicana de Catalunya, per simple fet de que no reconeixin la figura del rei, perquè en partits republicans, el Partit Socialista va renunciar a la figura del rei. I jo que em sembla, el PSC encara és PSOE, tot i que va tindre grup parlamentari abans del cop d'estat. I quan va vindre el cop d'estat, el Café para Todos, tot això, allí va veure un desbarajuse, però tenia grup parlamentari, no? Vull dir, jo veig l'aprofitament, i això és el que fa mal a la política, no? Jo no puc dir a l'Ajuntament de la Cala que això és blanc, que això és blanc.
Dos coses,
jo no puc dir a l'Ajuntament de la Cala que això és blanc i després anar a un altre lloc i dir que és negre. Si és blanc, és blanc, no? No puc dir que és blanc aquí i negre allà. Lo gris no existeix, segons com. Jo només vull dir això. Vull dir, per mi ho veig una cosa oportunista. Si el dret a decidir que van votar aquí al Parlament de Catalunya, l'havies votat que sí, allò que l'havies presentat allà, l'havies votat que sí, val? Però fer la parifermàndia este que vam fer,
pues mira. Bé, jo el vull deixar perquè l'Istèria que sigui ara l'Antònia que defensa el seu partit i bé, jo respeto, sóc molt respectuós en el que ha fet el senyor Navarro i el seu grup del PSC a nivell de Catalunya i per tant no vull ni pensar que siguin tantíssims res, simplement fa el que li convé. Bé, i respecte a el que va dir de l'abdicació del rei, bueno, va dir el que tothom pensa del rei, no de la monarquia, del rei, un home que ja està pues, molt cadut, que està tocat físicament i va dir lliurement en el seu cor, suposo que no cap també, doncs que el rei tenia que abdicar. Bueno, va ser titular aquell dia als diaris, un partit socialista que té problemes interns en aquest sentit de la relació PSOE-PSC i digui això, doncs ja no se'n parla d'això, se'n parla de que ha sigut valent i que té que abdicar el pare en benefici del fill. Home, també s'està plantejant ara que el PSOE vol treure l'AE d'Espanya per posar l'AE europea, d'europeu, no? Vull dir, que també s'està discutint això. Bueno, no, perfecte, vull dir que em sembla molt bé. Si Espanya, doncs, no sentim vergonya de posar històricament Espanya, posar europeu, perquè som Europa, doncs jo sóc respectuós.
Sí, Partit Socialista Obre Espanyol, canviarem per Partit Socialista Obre Europeu.
Sí, s'està plantejant, jo no ho sé, ell m'ho pot ratificar o no, s'està plantejant a nivell de general d'Espanya, que Rubalcaba va dir que la E d'Espanya passaria a E europeu per tindre un grup fort a nivell d'Europa, perquè el que decideix és Europa, clar. Bueno, jo sóc respectuós d'això. Antoni, va.
Aviam, jo crec que aquí una altra vegada, un cop més, sembla ser com si no quedés clar, el Partit Socialista, en aquest cas, el Partit Socialista Català, al Parlament de Catalunya va presentar un escrit, una moció, enfront del... escrit o moció que havia presentat Esquerra Republicana, Convergència i Iniciativa, se va votar i el va perdre. I llavors el que va passar és que Convergència i Unió, la moció que va presentar el Partit Socialista al Parlament de Catalunya, lo va presentar a Madrid. I no és que haguéssim canviat, nosaltres no l'hem canviat, va agafar Convergència i va presentar el mateix text que el Partit Socialista va presentar al Parlament de Catalunya i que van perdre perquè els altres tres partits van votar a favor, lo va presentar a Madrid, Convergència.
Així l'estratègia era de Convergència, no del Partit Socialista.
No ho sé, vull dir, això és el que ha sortit de tots els mitjans d'informació. El text que es va aprovar al Parlament d'Espanya presentat per Convergència i Unió, no sé si Iniciativa s'havia afegit, és el text que es va presentar per part del Partit Socialista al Parlament aquí de Catalunya. I si aquí nosaltres vam votar a favor del text que va presentar el Partit Socialista, que demana el dret a decidir dintre de la legalitat, que és el que es va defensar a Madrid, crec que va ser al mig de del debat d'investidura de Rajoy, no? Va ser
sí,
una moció que es va presentar allí.
No, però...
De l'estat de la nació. Okay. Però si aquí van votar, és perquè es va presentar, i el mateix text se presenta a Madrid, aunque sigui l'haiga presentat Convergència, nosaltres que aquí hem votat a favor, perquè van votar a favor la seva moció, doncs allà van votar a favor. Vull dir, no mos hem de ficar... No hem trencat cap disciplina de vot, ni aquí,
però,
ni aquí.
Però Déu-n'hi-do, l'han renovat alguns, sí, que però, sí que estarien disposats a trencar.
Sí, bueno, no, ja, però vull dir, no és que aquí tenim una cara i aquí som capaços de votar una cosa i allà no. El que es va votar aquí es va presentar aquí, per part de Convergència es va presentar a Madrid, i el Partit Socialista, de la mateixa manera que aquí va votar a favor, allí va votar a favor, i no mos resguéssim.
Però històricament no ha sigut així. Ha votat moltes coses en contra de Catalunya.
Les vestidures, ara, si la gent, oh, és que aquí no... No, nosaltres no hem canviat. Nosaltres estem sempre al mateix lloc, el que passa que sí que va ser ben picada amunt la taula, dir les dubtes per a Iniciativa i a... i a Convergència i Unió de dir, escolteu, perquè si aquí heu votat això, perquè no votau al Parlament de Catalunya, que allí haguéssim votat nosaltres a favor d'esta moció, aunque potser segurament Esquerra Republicana no hagués votat. Bueno. Partit Socialista Obrer Europeu, sí. El Parlament de Catalunya, el 70 o 80% de la normativa que s'aprova al Parlament de Catalunya i el 70 o 80% que s'aprova al Parlament espanyol són directrius que venen d'Europa.
Sí, però el fons de competitivitat no se votava al Congrés dels Diputats i Valtros va votar el que la directiva del partit va dir en contra de Catalunya, i este tema ja ho saps que més d'un diputat s'ha arrepentit d'este vot, i així n'ha hagut altres coses.
Però ara estem parlant del perquè del Partit Socialista Obrer Europeu. Per què? Perquè avui en dia en les estructures tal com estan els convenis internacionals, les adhesions a Espanya, etc. i amb on hem d'anar, no amb un Partit Socialista Obrer Espanyol,
PSM, es podria dir PSM, eh? Partit Socialista
Europeu,
Mundial.
Europeu, per què? Perquè quan el Partit Socialista Obrer Europeu estarà junt, les normatives seran de més fàcil influència per part del Partit Socialista Espanyol al resto de partits socialistes, perquè si cada partit socialista nacional o estatal és una cosa aïllada, no hi ha interacció. Si m'on anem junts, les decisions que es prendran, per què? Perquè després se desplacen als estats, i començant pel Parlament espanyol i acabant pel Parlament de Catalunya avui, i a més està dit pels diputats que estan al Parlament de Catalunya, el 70 o 80% de la normativa que aprovem aquí són directrius directament europees.
Vinga, va, que m'han d'anar. No sé si algú li ha quedat algo molt greu de dir.
Jo, en 30 segons...
Toni, no.
Podríem fer un minut cada un, ràpid?
Un moment, sí, no, que em sembla bé.
30 segons.
Jo simplement...
O 30 segons.
Que els debats són els que hi ha, i són una cosa interna d'ells, i per tant jo soc respectuós.
Perquè si no estarem fora de temps.
Jo el que m'agradaria afegir és una cosa. Avui hem acabat de parlar de corrupció, que és important.
Hem començat parlant
de corrupció, però el que més ens importa avui en dia a Catalunya, sobretot el debat sobiranista i els desnonaments que estan passant cada dia, els 700.000 aturats que tenim i l'economia que ens estan passant. Això és el que s'ha manipulat el govern espanyol, que ens fixéssim en uns casos de corrupció, en uns casos, i no ens fixéssim en l'economia real, que és el principal problema del país.
Si ho trobeu bé, ho deixem aquí.
Vull dir una cosa, vull dir, aquí qui mereix la perdiu és aquí i allà, vull dir, no vagues mereix.
Jo m'he fixat en el meu país.
No, clar, tu fixes el teu país i interessadament i partidistament, pues també dius el mateix, però aquí estan mereixen la perdiu tothom, tothom. De dalt a baix.
Pues amb lo mareig de la perdiu ho deixem aquí. Moltes gràcies, Antoni Espuig, Joan Font, Vicent Lleó i Rubén Lallana. Moltes gràcies, hasta la pròxima tertúlia. Adéu-siau.
Adéu.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.